moltes mares, perdona, t'he de dir que això de... Qui no li ha... Qui... Ens ha passat a totes. Que li dones 4.000 pavos a un tio i et desapareix. O sigui, el ghosting econòmic ens ha passat a totes. Ah, no s'ha enrotllat amb un porrero que s'ho ha gastat tot i que no estava atenent a les teves necessitats.
El màxim...
Ghosting econòmic.
Ghosting econòmic és el que li va...
Vinga, déjame 4.000 pavos. Vinga, aquests, els pispes de l'amor. Què passa, Bassas? Vols seure o què?
El nou robat.
Què passa?
Ja ha començat el vostè primer? Es comences així?
No, escolta'm, no, tenim a la Núria Travessa, que està preparant el RAC1 migdia, perquè ens ha d'informar de tot. Es pot parlar català o no es pot parlar català ja, joder?
Ja es pot parlar català.
Toma! I on es pot parlar català? Es pot parlar català a les cafeteries? Es pot parlar català al zoo de Barcelona? Si vaig al zoo de Barcelona puc parlar català? On més puc parlar català?
Només amb els animals.
Aquí RAC1 se pot parlar català d'una vez o no? Joder, que està ara aquí apretado, no? Sempre tenim un lío.
Jo a casa, quan ve el vostè primer, baixo la ràdio una mica. Un pèl, eh?
A volum d'anuncis, està.
Estic a 10, i poso a 9. Després venen els anuncis, que saps que normalment els anuncis sonen més forts.
Per què sonen més forts els anuncis?
No, no, doncs el vostè primer sonen més fluixos.
Aquest era la dinuria, però si no va, en sèrio. Tu has fet alguna cosa aquest matí o no?
Sí, home, clar que n'he fet.
Estàs preparant perquè vaya tela.
Doncs mira, d'entrada, estem pendents del Congrés perquè continua en marxa aquesta sessió en què s'ha d'aprovar la reforma del reglament.
Espera, que tenim un tio aquí a la primera fila que t'has aprovat moltíssim.
Bueno!
Vaya piernaca, xaval, què fas? Running o què? Quina és l'excusa per depilar? És bici, és bici, clar.
Tenim un viciós.
Vols 4.000 euros?
Vols 4.000 euros i una miqueta de...
Què, les notícies, no?
Ah, sí, les notícies, perdona, Núria, digues.
Dèiem que estàvem pendents del Congrés, on avui ja s'ha pogut parlar català amb permís, i el primer a fer-ho, podem recordar, ha estat Gabriel Rufián.
Jo avui aquí parlaré en català perquè és la llengua del meu país i és un honor pel meu grup, pel meu partit i per mi mateix, orgullós fill i net d'andalusos, ser els primers a fer un discurs inequívocament, íntegrament en català en aquest faristol.
El català, però no és la primera llengua cooficial que s'ha sentit al Congrés, ha estat el gallec, i ja n'hi ha hagut prou perquè els diputats de Vox alcessin, deixessin els auriculars a l'escó de Pedro Sánchez, que és buit perquè ell és a Nova York, i marxessin de l'hemicicle. Ho explicarem tot ara a les dues amb en Jordi Armenteres i l'Arnau Mañé. També anirem a Brussel·les perquè, en canvi, a les institucions europees el català haurà d'esperar per convertir-se en llengua oficial, tal com es preveia. El debat s'ha hagut d'ajornar per les reticències de diversos països que tenen dubtes legals i pressupostaris. Sobretot tenim el nostre corresponsal, en Lluís Tovar, i la nostra enviada especial a Laia Colomer, recollint tota la informació. I estem pendents també de la roda de premsa del Consell Executiu, i atenció, perquè ja sabem que el govern declararà la situació d'emergència per sequera a 12 municipis més. Són els que depenen del pantà de Darnius Boadella, i això inclou municipis com Cadaqués, Roses, Castelló d'Empúries o Figueres, que de fet serà la primera capital de comarca que entra en aquesta situació. Què vol dir això? Doncs que a partir de la setmana vinent hi haurà 150.000 catalans en fase d'emergència, i que no podran superar els 200 litres de consum per habitant i dia. S'ha suprimit també el rec agrícola i tampoc es podran omplir fonts, llacs artificials o piscines d'aigua dolça. La bona notícia, també ho explicarem, és que l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que aquesta tardor serà més plujosa del que és habitual. I si vols, ja que parlem del temps...
Sí, per favor, vinga, ja.
Aprofito ja per fer-te la previsió.
Perquè a veure, que ha entrat el públic, us podeu posar la primera fila, la típica persona... Posa't la meva fila, tu, vinga, sou molt mones. Vinga, endavant. Sou parelles? Sou dos parelles o sou un lío? Amics, amics. I no sou enrotllant mai entre vosaltres? Nosaltres aquí, el vostè primer, ens estem enrotllant tota l'estona uns als altres. Tenim un lío aquí, RAC1. Digues.
En directe no
penses dir-ho o no et penses enrotllar?
No ho penso.
Ah, però t'has enrotllat amb... Sí? Sí? Digues, perdona, el temps, deies.
No, dèiem que a aquesta hora ja s'escapa algun ruixat cap al Tarragonès. Durant la tarda les pluges aniran a més a les comarques del sud i també s'esperen xàfecs cap al Prepirineu, i al vespre no es descarten tampoc ruixats a la costa central. Veurem si arriben.
Escolta, genial, hi ha una notícia boníssima, que avui és l'aniversari de Begoña Gómez Urzaga, aquí present.
Happy birthday to you.
El dia 17, jo 18 i tu 19, filla meva.
Genial. Tu el 17, tu fa les dies.
Ahir.
Hola, vinga. Saps que sou moltíssims? Que
moltíssims, no?
Perquè deu ser... Aquesta setmana
però perquè quanta gent eren, llavors?
El Nadal.
Clar, el Nadal, perquè el Nadal...
Happy birthday to you.
Va, Dani, escolta, estàs preparant algú tu pels esports?
Molt.
Molt? Hi ha un campionat de ponis, hi ha un campionat de ponis aquí a Catalunya, no estàs informat d'aquest tema?
Saps què passa? Que potser passa per davant l'embolic que tenen les futbolistes internacionals espanyoles.
Vale, com està això?
En parlarem, doncs, que s'haurien aquesta tarda la concentració, però contracord, després que la Federació Espanyola les hagi convocades sense previ avís, malgrat que ahir...
Això ja ho sabem, portem tota la setmana amb el tema, que portem dues setmanes que la Federació les ha convocades i doncs ho
veurà. No,
va avançar una mica amb aquesta informació?
Va ser tota la setmana, no, perquè va ser ahir. Doncs aquest matí han decidit...
Pues tota la setmana, si era ahir, ja és tota la setmana.
Que hi aniran, però a València... A València, no, omplint. A València, on les han citat aquesta tarda per evitar el focus mediàtic. Les madridistes ja s'han concentrat, ja s'han reunit aquest matí a Madrid i també es desplaçaran aquesta tarda a València, obligades per les amenaces de sanció de la Federació.
Mare de Déu, però escolta, les amenacen i tot, que aquestes... Que horror!
Ja, perquè si no les sancionen. En el racó migdia d'avui buscarem l'última hora amb la Laia Coll, des de Madrid. Ha viatjat per explicar-nos el detall de doncs, tot el que està passant. I també us acostarem les reaccions que ens van arribant sobre aquesta guerra oberta entre futbolistes i federació. Una d'elles, la del secretari d'Estat per l'Esport, Víctor Francos, que s'ha posat del bàndol de les jugadores aquest migdia en declaracions al Monarracó.
La federació ha de fer canvis profuns i estructurals.
Qui és aquest senyor?
No es fa, Francos. Tindrem un problema. La realitat és que a data d'avui no s'han produït aquests canvis. I les jugadores porten raó quan diuen hem demanat canvis que no s'han produït.
Vale, tot això està molt bé, però el proper cap de setmana se celebra a Catalunya el campionat de ponis de Catalunya. Per què no estem parlant d'aquest tema?
Perquè t'ho deixo per
on se celebra, no ho saps, no? Pues, home,
no, ponis, a més, cavalls encara, no, però ponis...
Bueno, com estàs preparant? Ja veig que estàs preparant...
No, i també farem la prèvia de la jornada d'avui de la Champions, perquè, Marc, avui arrenca la fase de grups de la Champions, han perdit pel Barça contra l'Anversa a Montjuïc, ara, a partir de les 9, i en directe a RAC1 des d'una hora abans, és a dir, que avui, esports, parlarem bàsicament d'aquestes dues coses. Dels ponis, no.
Dels ponis, no, però mira, és que... I el de rugby, com va el Mundial de Rugby?
També tampoc va fent, però tampoc en parlarem. No, mas, perquè avui no hi ha partits, home.
Mare, bueno, Núria, escolta'm una cosa, ets genial. T'apreciem molt i t'esperem al RAC un dia perquè ens informis de tot.
Hi serem.
I a més, on és això dels ponis?
A Catalunya! Joder, si ho diem. Vale, bravo, vinga, endavant. Doncs sí.
Vostè primer. A RAC 1 amb Marc Giró.
Hi ha en Joan Fortuny, que està desesperat perquè té una festa a la coberta d'un vaixell. Jo res, vaig explicar. Però
és molt de vaixells, eh?
Sí, tot, molt de vaixells, no sé.
Tot ell i els seus amics, ja, en l'Instagram.
Jo no sé quins amics té, però vaja. I però està desesperat perquè té els tres trajes a la tintoreria.
Sí, l'han convidat a una festa i ha de portar un traje a les 4 de la tarda i no el té.
Com dius tu, l'elèctrica d'arma, eh?
Mare de Déu, l'elèctrica d'arma, que eren hippies, i ara resulta que el nen els hi ha sortit pijíssim. Jo no sé, la veritat és que jo estic flipat. Bueno, i a més no té entrada per xocotxurros aquest diumenge.
Com ens divertim amb tu, Joel?
Com ens divertim amb tu? Escolta'm una cosa, bueno, Begoña Bosurzai, que te l'estàs felicitat. Ens acompanya també el Víctor Borràs, dramaturg i director de la companyia de Dret Anu, que te l'estàs.
Hola, molt bé.
T'ha quedat clar quina obra vens a fer la propaganda? Sí. Perquè abans, a fora d'antena, t'has fotut un lío, xaval, que jo no sé. Quina obra vens a presentar, a veure?
Venim a presentar Estimadíssims Malvats.
Val, et dic una cosa, si vols presentar alguna altra, nosaltres girem, ens és igual, eh? Vull dir...
No, avui parlem d'Estimadíssims Malvats, que hi ha el Jordi Vidal.
Vale, Jordi Vidal, actor i cantant, és un dels nostres favorits, sí, com són, que estàs. Però també a l'última hora del programa parlarem de René Maria Rilke, René Rainy Maria Rilke, em direu com es pronuncia, René Maria Rilke, el poeta, perquè fa 200 anys de la publicació de les Elegies de Duino, i és una cosa que qualsevol persona mínimament civilitzada, doncs, a banda de seguir el campionat de ponis de Catalunya, hauria de saber. I per això tenim a dos individus increïbles, que són el Joan Maria Folquet, què tal estàs?
Molt bé.
I l'Eduard Santiago, què tal estàs, Eduard?
Molt bé.
Fantàstic. Vosaltres dos jubilats, diguéssim, que ho veu durant un dia a l'Ateneu Barcelonès a seguir un curs de René Maria Rilke, veu veure que els llibres traduïts en català no us van convèncer, una merda, vaja? No, què?
En català i en castellà.
No estaven a l'alçada?
No ens acabaven de fer el pes.
No us acabaven de fer el pes. I, de totes maneres, nosaltres, tu, Josep Maria, eh?
Sí.
Entre altres particularitats, és que això és flipat, eh? Cuideu amb aquest senyor. A banda de ser un individu que ets capaç de traduir, juntament amb el teu company, que no us coneixíeu, però ara hi ha René Maria Rilke de l'Alemanya al català, que això jo trobo que és una cosa extraordinària, perquè té la marinera, però és que, a més, tu has treballat moltes vegades de traductor, no, com es diu això, de lingüista, traductor i filòleg a TV3. Uh-huh. Val. A mi m'agradaria que expliquessis una de les teves primeres feines que vas fer a TV3 relacionades amb la sèrie Dallas.
Molt bé. Això va ser el primer programa
d'un 11 de setembre del 84, el primer programa
de la
cadena, en què s'emetia un capítol de Dallas.
Un capítol de Dallas. Uh-huh. I tu el vas traduir.
Efectivament.
Podria ser que tu fossis el responsable que J.R. li digués a Suellen: ets un pandó?
On et vas ficar a nit?
Això no importa ara.
Et sembla de veres que no? El teu marit s'està morint i tu, mentre estan fent el pandó, vés a saber per on.
Jo no feia el pandó.
A la vida, perquè aquí a Catalunya no hi havia pandó, ni hi havia puta, ni hi havia res, perquè érem catalans, diguéssim.
Aquest senyor, Aquest senyor és història de Catalunya.
Fantàstic. Per què vas optar per pandó i no per puta?
Perquè hi havia censura.
Hi havia censura a TV3. Ah, censura. Tu vas agafar l'època del director aquell que el Jordi Amat explica tan precisament? Com era aquell director? Que feia que...
Sí. Alfons Quintana.
Alfons Quintana. Ah, llavors, però tu haguessis posat puta en lloc de pandó?
Jo sí.
Ah, sí?
Perquè en anglès què deia? You're a whore.
Clar.
Beach.
O sigui, deia beach. I pandó. Ostres, doncs pandó ens va sonar fatal, eh? Aquí, oh.
Però em va sortir espontani, eh? No m'hi vaig. Perquè era a casa...
Era
una expressió...
Sí,
de pandó, era molt... M'havia sentit alguna vegada. Vull dir que no.
Doncs escolta, tenim aquí l'artífax, el mític traductor de TV3, que va dir-li a Suellen: ets un pandó, en lloc de puta, que l'altre volia que el fes un pandó.
És molt millor pandó.
És molt millor, sí, pandó.
Molt bé,
nosaltres que som putes o pandó? Nosaltres pandó. Senyores i senyors, amb tots vostès, Víctor Borràs i Jordi Vidal.
Calceta curta, oila, pistoles als costats, pistoles als costats. Aneu al llit, mestressa, oila, que m'us volen robar, oila, que m'us volen robar.
Escolta, fins al 8 d'octubre al Teatre d'en Tarantana, estimadíssims malvats de la companyia...
Nu.
De la mateixa direcció de Víctor Borràs, que te l'estàs altre cop.
Molt bé.
Què vas fer ahir a la nit, Víctor? Perquè veig que vas amb un ressacot important.
Què vaig fer? No, vaig...
Tens criatures petites o és whisky?
No, ja són grans. Ah. Vaig estar treballant fins tard, sí, però...
Però bueno, estàs bé, eh?
Estic bé.
Escolta'm, i després tenim el Jordi Vidal, que això és genial, no? Que tu...
Genial i Vidal,
però sí, estàs bé, no? Tu, perquè tu, escolta, tu sembla que hagis arribat aquí a RAC1 saltant dels arbres com un esquirol.
Com una daina.
No? Fantàstic. A veure, això d'Estimadíssims Malvats, fins al 8 d'octubre, al Teatre d'en Tarantana, de què va? Per Estimadíssims Malvats, però bueno...
M'ho preguntes a mi, eh?
T'ho pregunto a tu.
Ah, doncs Estimadíssims...
És que amb ell no confio molt. Perquè treballa fins tard.
No, és així, ell és sí. Així, eh? Vull dir que no és que... Estimadíssims Malvats és un monòleg musical...
En estàs qual, tu tota l'estona, no?
Sí, amb la Laia Vallès, que és que ha fet tot l'espai sonor, tota la música, tot això que sonava, aquesta és música electrònica.
Electrònica, sí.
I expliquem una història i repassem totes les cançons del segle XVIII, segle XIX tradicionals, que parlaven de bandits i de lladres, i de com aquesta maldat, tot aquest mal que es parla en les cançons, s'ha anat banalitzant i com n'hem fet una festa al llarg dels anys. Nosaltres diem que és un true crime del segle XVIII.
Un true crime del segle XVIII, exacte. Hi ha una història, no?, perquè hi ha una besàvia que l'assassinen, entra i l'assassinen.
Hi ha una parent meva raba.
Però és una parent real o tu us ho inventeu? És real.
Bueno, és autoficció.
Autoficció, eh? Com t'agrada a tu l'autoficció?
M'encanta l'autoficció.
I la ficció a seques? També.
També.
Escolta, com se't va acudir això, Víctor Borràs? Perquè, esclar, totes aquestes cançons, després repassades i escoltades actualment, hi ha un holgorio amb els malvats que sembla que ens encantin els catalans, que ens assassinin, que ens estomaquin, que ens
robin,
que ens matin, que matin a les dones. Això és la pera. O sigui, no, un cop te les escoltes amb atenció, totes les cançons que canten en aquest espectacle, dius, mare de Déu, però si això és allò que en dèiem políticament incorrecte, i sobretot a les víctimes, passem de les víctimes total, diguéssim. Ningú parla de les víctimes i, escolta, sembla que els malvats siguin uns herois descomunals.
Doncs sí, això parteix d'escoltar d'escoltar, per exemple, jo visc en un poble, Sant Martí de Tous, és on treballem, la companyia de teatre no és d'allà, i entre d'altres coses organitzem un festival, que és el Festival de Llegendes, i sempre cada any s'honora una figura que és la del Panna, que és un bandoler que va viure allà al nostre poble i que va assassinar unes quantes persones, no?
Ai, Déu meu. I s'honora, eh?
Bé, s'honora com a tants altres pobles, o sigui, les figures de certs bandolers lladres, que segurament alguns, evidentment, també lluitaven contra moltes injustícies, molts d'ells eren autèntics assassins i autèntics cafres, i el Panna no deixava de ser-ne un d'ells, no? I és curiós com molta de la gent que viu al poble o que viu i que té parentiu amb alguna de les víctimes o doncs, ara, avui en dia ho viu com un orgull, no? El fet de, sí, la meva rebesàvia...
La va matar el panda, Escolti, que jo soc panaista.
Exacte, i això nosaltres ens... d'alguna manera ens provocava certa contradicció, fins i tot a la companyia alguna vegada ho havíem parlat, i se'ns va ocórrer parlar
d'això. Ah, perquè ho dius nosaltres, és que ja...
Nosaltres, jo parlem amb un... Sí, sempre parlo molt de nosaltres, perquè el teatre no és un col·lectiu, és un grup de gent...
Ah, no, perquè aquesta gent que parla de nosaltres i són ells, saps?
Sí, no és un plural majestàtic, no. No, a vegades, parlant amb la companyia sobre coses que podem parlar, sobre quin espectacle podem fer, havia sortit aquest tema, i a mi se'm va ocórrer de parlar-ne. I en comptes de parlar directament del nostre cas, vaig buscant el cançoner i vaig buscant en històries tradicionals, i amb moltes passa, no? I curiosament en aquesta de l'Hostal de la Peira passa molt això de que hi ha una víctima a la qual es qualifica de traïdora i uns lladres, els quals que poc menys que són divertits, no? I llavors això va fer que desenvolupessin tota la dramaturgia dels malvats.
Clar, ara reflexiona una mica sobre la banalització del mal en aquest espectacle, Jordi, no?
Totalment, sí, per això dic que és la festa aquesta, no? I que cantem cançons que moltes vegades no parem a... Parem a escoltar la lletra, vull dir que cantem tres cançons. De les 12 que cantem, tres són com molt conegudes que el públic pot conèixer, com és la cançó del lladre, com és el testament d'Amèlia, i aquestes són cançons que el testament d'Amèlia està parlant d'una mare que...
Com fa el testament d'Amèlia? La podies entonar, tu que tens tant to?
L'Amèlia està malalta, la filla
del... Mira el traductor.
Està malalta, la filla del bon rei, comtes la van a veure, comtes i noble gent, ai, que el meu cor se'm nua com un pom de clavells. I llavors ella va explicant això, està explicant...
Carai, t'has quedat impressionada, no?
Hombre.
No, és que impressiona.
És que en l'obra, quan canta el Jordi, arrenca aplaudiments, al mig de l'obra.
Arrenca aplaudiments,
Bueno, ell és que si no arrenca aplaudiments...
No, perquè ell té alguna de folclòrica. I si no arrenca aplaudiments, ja no s'hi posa.
És molt folclòric.
Ell li agrada, sap com apretar, Sí.
I la cançó aquesta, pel que parles, això, d'una mare que emmetzina la seva filla perquè s'està fent el gendre, directament. Vull dir que...
Què has fet amb la mare? S'està fent el gendre?
Se l'està fent
el gendre, s'està fent una pajilleta.
Bueno.
Sí. 902-47-700. Quin és el teu estimadíssim malvat? Quin
902-47-700.
I a més, regalarem llibres, un lot de llibres, Quin és el teu assassí favorit, que pot ser actual o passat, diguéssim, saps què dir-te o no?
Això anava a dir, perquè la morbositat aquesta ara amb el crim de la Guàrdia Urbana, per exemple,
sí,
també hi ha una morbositat en...
Per què ens atrau tant això, Víctor? Tu per què creus que... A mi m'importa un pito, o sigui, ara els successos no m'han interessat mai. Fixa't tu, per què serà això? Perquè m'interessa la vida!
Suposo que és la part fosca que tots d'alguna manera somiem també, o ens passa pel cap, no?
Sí, però parla per tu, perquè...
No somiem a fer, sinó et passa pel cap...
Però tens la part fosca, però parlem d'aquest tema. Vols matar algú?
No.
Has pensat de matar algú?
He pensat de matar algú, no he pensat seriosament en matar algú.
Digues la veritat, Víctor.
Digues la veritat.
La part fosca?
Una part fosca... Jo em dedico a escriure històries i sempre busco les parts fosques dels personatges i les contradiccions, i llavors sí, és divertit pensar-hi.
Podria ser, Víctor, que estiguessis escrivint teatre per no convertir-te en un assassí?
No hi he pensat així, però vés a saber si algun psicoanalista m'hi trobaria. No,
escolta'm, dic
que en aquesta obra una de les coses que feu és posar-li nom a aquesta víctima, no? Com és això?
Doncs precisament per això, perquè no en té, i vam pensar que una manera de fer-ho és donar-li un nom. Els noms d'alguna manera marquen la persona, i crear-li un nom, crear-li una història, era una manera de donar-li vida també.
Mm-hmm. Per què van escollir en Jordi Vidal? Jo també l'hagués escollit, si jo ara m'hagués de fer alguna, que no és el cas, però jo ho entenc perfectament. Però tu per què van escollir? Era l'opció A o l'opció B, ara que el tens davant?
Era l'opció primeríssima, perquè
segur?
Ens coneixem des de fa molts anys. Érem companys de l'Institut del Teatre, vam estudiar junts.
Sóc que no estan aquí les oves cabareteres, perquè us hagués caigut una bronca, perquè troben que tots els que heu estudiat a l'Institut del Teatre sou tots uns cretins.
Doncs
ho diuen elles,
Saber. Doncs, i feia molts anys que volíem treballar plegats, i quan vam tenir aquesta idea, quan vaig pensar que podia escriure aquesta història i la companyia la podíem posar en escena, de seguida el Jordi era la primera i única opció.
I vas dir que sí?
Clar.
Només ho fa superbé, perquè estàs una hora de monòleg, eh? Tot tu.
A ella l'Ester li encanta...
Tu narres...
Ella valora molt, Jordi,
està
que
molt bé,
algú pugui estar una hora fent un monòleg. Ella ho troba excessiu.
Està molt bé, i aguanta molt bé tota l'obra, no? Hi ha cap moment que diguis, ai, ara se'm fa passat, no?
Clar,
no, perquè canta, balla, es mou, a més l'escenografia és molt xula, amb aquestes cordes que sembla...
Llorenç Corbella ha fet unes cordes que es van penjant, que és pues, molt alegòric, no? Diguéssim, com que...
Una corda dona molt de sí, eh? Per anar malvats i assassinats, una corda és fonamental.
Coses, també, sí.
Quin és el teu malvat, estimadíssim, dels que aneu tractant, dels que vas t'han passat per davant?
Jo...
A l'obra, dic, no a la vida.
Ah,
si vols parlem de la teva vida, també.
Sí, també. No, a la meva vida jo sempre penso en Pablo Escobar, vull dir que és un malvat que cau molt simpàtic, aquest senyor, no? Vull dir que s'havia fet una sèrie, la gent... Tu passes per...
El narco,
la...
eh?
Sí, sí. Bueno, hi ha la versió... La sèrie colombiana, que també és molt... molt interessant.
Sobre el Escobar. Pablo Escobar. Tu tens algun malvat favorit?
No, jo estava pensant ara i no, el que sí que m'he enganxat moltíssim jo també al rosaparalisme, a la Guàrdia Urbana.
Sí. M'interessa zero a mi aquest tema.
No, és que la gent és experta a nivell molt alt, la gent sap molt d'això.
A veure, tu un malvat, un assassí que t'encanti, com et dius, estimada?
Mar.
Un assassí, tu ets aficionada a l'assassinat o t'encanta?
M'agrada molt novel·la negra.
Ah, sí?
Sí.
I quina és la...
Però en ella, bueno, moltes sueques.
Moltes sueques. I un assassí que diguis, aquest m'agradaria que m'assassinés, per exemple. Aquest personatge. Aquest s'ho ha currat.
No recordo els personatges.
No.
Però són molt macabres, sí.
Són macabres, no?
Sí, sí.
I tu t'agrada una suega.
Sí, sí.
A veure, el teu company al costat, que està cagat de por perquè no tens... Tu ets bo i no tens...
No, m'agrada molt Crims, qualsevol de...
Clar. Qualsevol assassí que surti a Crims, tu ja et va bé, eh? Tires endavant, amb qualsevol.
Aquest de la Guàrdia Urbana està molt bé.
Clar, si no...
Fet...
Jo no, com que aquest de la Guàrdia Urbana encara no he entès qui va matar qui, si ella o ella,
i ningú sap, ningú
sap del tot, bueno. Pues ho tenen claríssim, hi ha diverses persones a la presó,
eh? Però digueu que no l'he vist jo encara, eh?
No has vist Crims, no. No,
jo subratllo a Pablo Escobar també, però...
Aquí et quedes, no? Com sí. T'agradaria a tu que t'assassinessin?
Sí, ràpid,
no?
Dormint.
Ja t'entenc. Sí. Mira que còmodo ell, també. Ara resulta que l'assassino que estic... Estimada, tu...
Ui, no, això no tinc cap.
Tu vols viure, no?
Jo sí.
Tu vols
sí,
sobreviure. Sí. Què et dediques tu?
Jo soc farmacèutica.
Ah, mira, farmacèutica. Les farmacèutiques, perdona. També teniu el vostre rotllo, eh? També teniu material, per assassinar.
Sí.
Tu, com a farmacèutica, si haguessis d'assassinar algú... Jo estic fent unes preguntes avui que jo per culpa vostra, eh? Si haguessis d'assassinar algú, quina és la combinació millor? Estem fent això, estic preguntant això?
Sí, sí.
Però ho pots fer?
Sí.
L'altre fa que si tu ets farmacèutic...
Ella podria aquí...
Tu podries ara mateix acabar amb algú.
Sí.
I és fàcil, és car o és barat, una cosa... Hi ha algun producte barat que no sigui tirar-li a algú un pot de...
Sí, l'assassinat més low cost.
L'assassinat més low cost, amb quin producte seria?
Genèric, per començar, no?
Escolta, que la gent està mirant tota la sèrie aquesta de crims, allà diu que si l'he cogido esto, que si l'he cogido l'altre, digueu. Com, a veure, aquesta, hi ha una senyora darrere. Digues, també és farmacèutica, tu? Fentanil. Calla, una química. Bueno, aquí tenim un químic a la taula, eh?
Química ni res. Fentanil, no?
Fentanil. Fentanil, què és això? Però fentanil enganxa, no? Abans que no t'assassinat, t'enganxa. No, ara dèiem una cosa més ràpida. Escolta, dèiem una trucada, no? A veure... Albert, vostè primer.
Què tal?
Albert, quin és el teu assassí? Des d'on truques?
Des de Barcelona.
Des de Barcelona. Albert, i estàs en ruta, no?
Sí.
Fantàstic. D'on venies i on vas?
Surto de Barcelona i me'n vaig cap a Girona.
T'estàs escapant, Albert? Ets un pròfug?
No, estic per feina.
Ah, val, bueno. Tots dieu el mateix. Sí. Escolta, Albert, quin és el teu assassí favorit? O el teu cas?
M'agrada molt el personatge de l'Enriqueta Martí.
Jo no tinc ni idea de qui és aquesta senyora.
És
que, perdona, una persona que es diu Enriqueta Martí com ha de ser assassina. Sí, Enriqueta Martí és que no dona... La vampira del Raval, clar, tu la coneixiu, no?
Segrestava nens, els assassinava i feia ungüents i coses.
I feia que feia? Ungüents, no? Mira, com la nostra farmacèutica, té una farmacèutica segura que també fa ungüents. Déu-n'hi-do. Escolta, acabes de guanyar un llodot de llibres. Moltíssimes gràcies, eh? A tu com t'agrada dir que t'assassinessin? Jo estic torrat, eh?
A mi, poc a poc,
no? Clar, jo també, aquell que ha dit ràpid, poc a poc, no?
Què dius?
Sí.
No, home, per saber exactament a què m'enfronto, no?
Està bé. O sigui, ets un intel·lectual, tu, eh? Tu vols viure intensament i amb tots els drets i uts, eh? O sigui, amb tot l'equip. Fantàstic.
Assassinar-me només m'ho faran un cop.
Tens raó. Mira, jo ho havia pensat mai. És veritat. Escolta'm.
I després d'assassinar-te ja molta més cosa no et faran, tampoc.
Però a veure, Albert, una cosa, tot això ha sonat una mica bondage, eh? O sigui, has de provar a viure, però que t'apretin. Albert?
Provar tot.
Ah, s'ha de provar de tot, Albert, però si tu, no? Una persona que vol que l'assassin lentament, a la millor el que vols és viure lentament.
Sí, també. Ben vist.
Ben vist. Bueno, ja ens ho explicaràs, ja ens ho explicaràs. Gràcies, Albert, un aplaudiment. Per favor, visca els assassinats, visca els assassinats. Escolta, ho hem de deixar aquí. Víctor Borràs és el director, el dramaturg, i, escolta, jo sempre tinc una pregunta. Jo vaig dir del dramaturg, no sé què collons és un dramaturg, perquè abans era director de teatre o el que escrivia el teatre. El dramaturg, que fa de tot, o què és?
El dramaturg és l'autor, que també la part d'estructurar el teatre, no? Ara hi ha una feina que és dramaturgista, fins i tot, vull dir, imagina't. I el dramaturg és l'escriptor de teatre.
Jo t'entenc.
Però la dramatúrgia, a vegades pot ser que tu agafis un text, una novel·la, per exemple, sí, i la transformis en una obra de teatre.
I això també seria dramatúrgia.
Aquesta feina és fer dramatúrgia.
Mare de Déu, sí, mare de Déu. Doncs, doctor, Víctor, moltíssimes gràcies. Jordi Vidal, sempre és un plaer rebre't aquí. Recordeu, fins al 8 d'octubre al Teatre Tantarantana, Estimadíssims Malvats de la companyia Nu. Bravo! Està encantat, jo no l'he vist, estàs encantant.
Està molt bé,
aneu-hi. Bueno, és que veure el Jordi Vidal sempre està molt bé.
És èxit.
No deixem de parlar de malvats.
Això t'anava
a dir. Mira que ben lligadet i ho lliguem sense... Se surten les cases, lliguem les coses de casualitat, eh?
Sí.
A vostès... Digue, i tant, a tu no, com...
És que a propòsit dels malvats...
Sí.
Jo fa uns anys, ara no sabré dir dades precises, però fa uns anys en un teatre, em sembla que era del Raval,
sí,
es va posar en escena Els malvats de Shakespeare. Mm-hmm. Que no recordo el nom de l'actor, perquè era un sol actor.
Manel Barceló ho feia.
Manel Barceló.
Shakespeare n'està ple de malvats.
Va morir Manel Barceló o és viu?
No, és viu.
Ah, és viu. Quina sort, mira, quin descans, pobre. Ara l'havia assassinat, com que estic així, no dur. És que m'he confós de mort o de viu. Ai, Manel, perdona, eh?
Doncs
és viu, quina alegria. M'ha donat una alegria perquè vam passar a veure mort, tu. Digue'm.
No,
sí,
que,
i el Manel Barceló va fer...
Que m'hi ha fet pensar.
T'ha fet pensar.
Amb aquesta obra, Els malvats.
I què vols dir? Però anaves dient que el propòsit dels malvats és...
Exercir de malvats.
Ah, exercir. Escolta'm una cosa. Josep Maria, qualsevol cosa que et passi pel cap... Que no se't quedi a dins, eh?
Molt bé, ui.
Que no se't quedi a dins.
Vale.
És igual el ritme del programa, tu qualsevol cosa que tu hagis de dir, pam, la dius, perquè tu, nosaltres ets la persona, la persona més important que ha passat per aquest programa és la persona que va dir Pandó, que va fer dir Pandó a
el pare del JR, és el pare de JR.
El pare de JR va ser. Vale. Escolta, bé, guanyem el mitjà, amb tots vostès, bravo. Tu vas a parlar de superrics, que són uns cabrons.
Són uns cabrons, uns malvats gens estimables, no? Són estimadíssims.
Sí. I per què això? Escolta.
De superrics, sí, perquè trobo que últimament s'estan villanitzant. Ells mateixos estan adoptant aquest rol de villans en els últims anys, els superrics, els mil milionaris, que es diu, no? Ho estem veient cada dia en els seus actes. Per altra banda, hem de començar recordant aquesta gran frase que s'atribueix a Balzac, que es veu que tampoc no la va escriure ell, que és, darrere de tota gran fortuna hi ha un crim.
Home, però claríssimament.
Això està claríssim.
Claríssimament, clar. Sí, sí. I llavors, tu que no trobes que hi hagi excepcions a aquesta regla?
No hi ha excepcions a aquesta regla. No, perquè els meus fills m'ho pregunten de vegades, perquè jo els adoctrino moltíssim. Mirem les notícies i jo els adoctrino, perquè a més ells volen respostes clares, no? Cada persona que surt a l'altra la notícia, ells volen, aquest ens agrada o no ens agrada?
Clar, molt bé, sí, i tu? Sí,
pues, bo dolent, ells no volen... Jo els manipulo moltíssim.
Clar, esclar.
Per això els tinc, a sobre.
I si poguessis, fins i tot t'agradaria manipular els dels altres. Els dels altres. Obre, sí, punto, sí, que hi ha gilipolles.
I llavors, clar, jo els he dit això molt clar, lo de la fortuna i el crim, i que els rics són dolents entrada, i llavors sempre em pregunten, intenten buscar excepcions, no? I Shakira,
clar,
i Taylor Swift, em pregunten per rics que se'ls acuden.
Però és genial que els creguin, però és molt bo això, ho estàs fent la feina molt ben feta, la d'utilitzament, perquè si ells creuen que Taylor Swift i Shakira són riques, vol dir que...
Bueno, són riques.
Són, per això vull dir que són riques, però vull dir que, que els hi aparegui, que un xaval li aparegui de rica Taylor Swift, ho trobo genial.
Sí, sí.
Ho trobo genial. Bueno, llavors, a veure...
Supervillans, però a banda d'això, els supervillans s'estan... els superrics s'estan villanitzant, perquè abans, algunes d'aquestes figures, quan es van donar a conèixer, per exemple, pensa en Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, l'home més ric del món, quan es va donar a conèixer, ell volia tenir una imatge de ser humanisme. Durant molts anys els periodistes es pixaven a sobre només de sentir el seu nom, perquè ell havia comprat el Washington Post, havia invertit en ell, va contractar aquest home Martin Baron, el de Spotlight, va contractar molts periodistes, llavors, bueno...
Semblava bo.
Sí, semblava bo, i ningú va fer el pas de preguntar-se per què, perquè compro un mitjà, no?, també.
Vull dir, clar, clar, ningú.
Una pregunta vàlida, no?, sobretot per periodistes, però, bueno, eren aquesta gent, i inclús Mark Zuckerberg al principi, tot i que era més un cretinillo que havia sortit a Harvard, també va intentar durant una època donar, diguéssim, un discurs... presentable, no? La seva obra, sí, el que estava fent a Facebook, però ja no. S'han oblidat d'això, han abraçat la seva persona de supervillano, superheroic, i estan fent el mico directament tots, no?
Tu trobes que a més riquesa, més creatiu et tornes?
Evidentment.
Com a de Twitter, no?
Com a de Twitter, com Elon Musk. O sigui, diguéssim que han perdut la vergonya tots, no? Peter Thiel, i ara han abraçat com aquesta...
Però tu no tens amics que s'han fet rics, que... No tens
amics amics, jo no sóc com el Joel. Jo tinc amics amb barco.
El més ric que tens d'amic és el Joel?
Però podria ser. No, no, a veure, tinc alguns amics, sí.
Però hi ha gent que ha fet diners i dius, mira, ja s'ha gilipollat.
Sí.
Sí.
Jo aquest matí parlava de la reacció d'una persona que m'ha dit un...
Que ha fet diners i s'ha gilipollat.
I dic, pues aquesta...
I tu? I tu t'has gilipollat? Ara que t'estàs...
Jo ja m'aniré de gilipolles.
Ja.
Llavors jo ara o em desagilipollitzo,
ja.
Perquè també ens passa molt als rics, els que som rics de cuna,
ja.
Que de sobte abraces l'austeritat.
Clar, i us torneu així del poble.
No, llavors et desposseixes de tot, del mobiliari Lluís XVI, et desposseixes dels llums, de l'or, et desposseixes, i llegeixes René Maria Rilke, només, assegut a una sala blanca, diguéssim, a una xofa, o cabana, com diria el nostre amic traductor.
I també et porto un llibre molt interessant.
Vale, però, espera, m'has de parlar, perdona, tu deies que aquests superrics s'estan destapant, sí. Tenim el cas la setmana passada, o fa uns dies, del Tim Gurner, que m'agradaria que...
Ah, sí, sí, home, fantàstic, sí, aquest senyor que vam veure que era...
Tim Gurner, què feia? És un empresari o què?
Sí, era un empresari immobiliari, aquest empresari australià, que es va fer viral.
Que això sí que és ser empresari immobiliari a Austràlia.
Imagina't.
Sí que és, perquè mira que ja tenen terreny allà per...
Sí, allà tenen terreny per construir.
Per construir, allò sí.
Però molt terreny no deu ser gaire, no? Tot molt salvat.
Bueno, però l'empresari immobiliari fa passar gat per llebre i...
Aquest senyor, ningú de nosaltres tindríem el plaer de saber qui és Tim Gurner si no s'hagués viralitzat aquell clip on ell sortia en un congrés amb altres immobiliaris, em sembla que era a Londres, dient que l'economia ha de patir, que els treballadors estan molt pujadets, que necessitem un nivell d'atur més alt perquè siguin ells qui necessitin els empresaris i no els empresaris als treballadors, que sembla que estan perdonant la vida.
Pues això ja passa,
i deia
no?
que l'economia necessita dolor, ell va, inclús deia
sí, dolor,
la dosi de pain, no?
Sí,
dir,
sí.
I així ha entrat aquest senyor a les nostres vides. Que, llavors, a mi aquest és un fenomen que m'agrada molt, que és quan es diu, això els anglos diuen dir the quiet part out loud, que és quan la part...
Para. Ja està aquí la palabreta,
ja
la
Begoña Wittgenstein. Sí, ja. Quiet part out loud.
Posa-li reverb, per favor, perquè sí, jo crec que val la pena que la merda aquesta que acaba de dir, sí. Doncs la posem en
reverb. Jo no, a veure, aquí la gent canta, jo, pobra.
Com és la...
The quiet part out loud.
Cling, cling, cling. I això què vol dir?
Això què vol dir? Que és quan les coses que normalment es callen, la gent es calla perquè tothom les sobreentén.
Perquè té vergonya.
Perquè té vergonya de dir-les.
Una mica de punt d'honor.
Clar, la caga, diguéssim, o hi ha un glitch al sistema, hi ha un algo que falla i la diu en veu alta. Llavors tothom es queda com molt astorat. I això, si tu
fixes... I que deu ser la veritat, no?
Clar, que és la veritat. Clar. Cada cop passa més als mitjans, menys als mitjans, perquè el discurs està més controlat i està més treballat. I, ja.
Bueno, i després també la gent està obligada a parlar cada cop més.
Cada cop
i llavors
més,
al final
sí.
Falles.
Sí, però quan passa és molt interessant.
També dius, parles també del Gabriel Jané.
Sí, clar, no té a veure amb els supervillans i amb els superrics, però em va venir al cap la idea aquesta també de Quiet Part Out Loud. Aquesta, una roda de premsa de l'Iran que vam sentir fa dues setmanes quan es va conèixer la sentència de la jutgessa que deia que s'havia de desmuntar, despeatonalitzar l'obra de Consell de Cent. Uh-huh. L'associació, aquesta associació Barcelona Oberta, que també vam aprendre molts aquell dia, que havia posat la demanda, també va fer una roda de premsa bastant de l'Iran, allà Foment del Treball, i també aquell senyor, Gabriel Jané, se li van escapar moltes coses que potser no volia dir, no? Va venir a dir, no, si és que nosaltres no volíem desmuntar això, si és que nosaltres ja ens va bé, fins i tot en volem més d'aquestes. El que volíem, bàsicament, era carregar-nos a la Colau, i ara que ja no hi és...
Clar, ara, digue, escolti, ara ja no hi és,
això no cal, no? Va venir a la jutgessa, no ens doni la raó, que això no ho volem.
Mare de Déu. Llavors, escolta'm, tu dius que hi ha un llibre...
Sí, hi ha un llibre que ha sortit aquesta setmana, molt interessant, La supervivència de los más ricos, de Douglas Rushkoff. Douglas Rushkoff és un...
La supervivència de los más ricos.
Sí, Capitán Swing. Fantasías escapistas de los mil millonarios tecnológicos.
Aquest senyor és un periodista, no?
Sí, és un periodista. Sí,
això
li ha passat. què li ha passat? És un pensador, un periodista que ve del, com diguéssim, de les teories ciberpunk, és com de, era com dels utopistes tecnològics dels, del principi, dels anys 60 i 70. Bueno, doncs eren els que pensaven que la tecnologia ens portaria cap a una altra banda, no cap a aquest horror que estem vivint.
Això també passava amb la màquina de vapor.
I amb la impremta.
Una cosa socialitzada. Pues aquest home, pues, pobre, porta 40 anys donant-se amb el cap.
Com pot ser que jo cregués?
Ho explica el New York Times i a llocs així, i és molt interessant. Aquest senyor, com que, és, bueno, com que en sap molt, això li va passar de veritat. I el primer capítol es llegeix realment com una novel·la, com una pel·lícula.
Saps que jo, quan ens has explicat la història, que ens has enviat el guió, jo dic, però això... És real?
No,
el que explica aquest home?
Sí, sí.
O és una novel·la? No, és real.
5 d'aquests 1.000 milionaris el conviden a parlar en una conferència. Ell està acostumat, el solen portar aquests llocs, però bueno, doncs normalment, el típic, no? Li envien el bitllet de l'Economy i tal, no sé què, viatge, però això ja, ell ja li va semblar curiós perquè era tot com un nivell molt luxós. Primer el porten enmig del desert, després el posen en un avió privat, el porten com una mena de lloc reclòs, secret, una mica a mi, bueno, jo mentalment m'estava muntant la pel·lícula de, vas veure The Glass Onion, que era la continuació de Cuchillos por la Espalda que va fer a Netflix, que és una cosa semblant, no? També és un mil milionari.
La farmacèutica al públic, o sigui, jo ni idea del que estàs parlant.
Sí, sí, el públic ha dit que sí. Bueno, és igual, la idea aquesta, no?, com de lloc boig,
sí,
creat
sí.
per un... El porten aquí i es troben amb 5 tios només, tampoc no era un congrés, eren 5 tios asseguts en una taula que comencen a parlar i després comencen a fer-li...
Super milionaris, no?
Sí.
I només un periodista, Begoña,
sí,
només ell.
Sí,
només
i comencen a fer-li preguntes a ell. Aquí, què creus que passarà amb la catàstrofe mediambiental? Què creus que passarà amb les bitcoins? Què farem si tal? I cada cop una mica més concretes, no? O sigui, quan... Ells estaven com esperant el que diuen l'aconteciment o l'esdeveniment. L'esdeveniment serà una barreja per ells, per aquesta mentalitat que tenen catastrofista. Ells s'estan preparant per la catàstrofe i per ser els únics que se salven. Fixa't per ser els
tu.
Que ens deixen enrere. Perquè, clar,
li
preguntaven coses com per dir-li com ens ho farem? Si els diners deixen de tenir valor, aquesta gent que nosaltres tindrem contractats, com ens ho veiran?
Mare de Déu.
I també li preguntaven on ens hauríem de construir aquests refugis? Quin serà el lloc que se salvarà? Potser Nova Zelanda, potser Alaska...
O sigui, els superrics tecnològics que controlen
clar,
les nostres
clar,
vides a través de les dades
llibre...
estan planificant
sí,
el final,
sí,
el col·lapse final del món
clar,
i com se
saben
salva.
Què passarà el col·lapse cosa, final i llavors estan planificant com salvar-se ells.
Però aquests superrics que estaven a punt de provocar el col·lapse a ells
clar,
es volen salvar del col·lapse que el provoquen ells. O sigui, donen per fet el col·lapse que estan a punt de provocar
sí,
les seves
que tot
merdes.
Això sona molt fantasiós, però en realitat moltes d'aquestes coses s'han publicat.
Això no era de teatre, perdona, Víctor. Cinc supermultimilionaris intentant escapar del seu propi, de la seva pròpia merda, que han creat la seva pròpia merda, això és increïble,
és
no?
És molt bèstia, sí, sí, després explica tots els búnkers que s'estan construint. Hi ha uns búnkers ja més low cost, que estan aprofitant els búnkers de la Segona Guerra Mundial per generar com uns apartamentets de luxe. Que,
ah, no, mira, veus?
I quina relació té això?
Quina relació té això? Que s'ho preparen tot per quan arribi la catàstrofe.
Quina relació té això amb Elon Musk i Mart?
Home, però són aquesta gent... Bueno, clar, també s'estan preparant per colonitzar Mart, per una cosa que també que li diuen el seasteading, que és domesticar el mar, que hem de tornar al mar, com que ja no queda terra...
El mar,
terra,
vols dir, el mar mediterrani?
El mar, l'oceà.
Però si estava apurant el mar mediterrani, serà un navegador.
Tots els oceans estan creant també fantasies. Ells creuen que... Alguns d'ells creuen que viuran com en illots flotants.
Ai, per favor.
Aquesta... Com a pel·lícula aquesta del Kevin Costner.
Exacte.
I això, bueno, mira, a veure, com es diu el llibre? Hem de repassar.
La supervivència de los más ricos.
La supervivència de los más ricos.
Capitán Swing.
Qui, com ens hem de veure que ens estem preocupant per la supervivència de los más ricos? No,
clar.
No, el nostre, bueno.
El Joel estarà allà.
Home, Joel, el pobre, els seus tres trajes.
Per favor.
Ja està aquí la publicitat. Gràcies, Begoña, Brava. Brava.
Vostè primer, amb Marc Giró. L'assegurança de la llar de Línia Directa ara s'encarrega de tot allò que importa en cas que ocupin el teu habitatge. Perquè sempre sentis tranquil·litat quan no ets a casa. Assistència jurídica, despeses legals, rehabilitació de l'habitatge... Canvia-t'hi, t'abaixem el preu sí o sí. Despreocupa-te'n. Truca o vine directe a liniadirecta.com. El valor de ser directe.
Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bonpreu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i festa de l'energia de Catalunya.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Aquest any 100! El proper 26 de novembre l'Allianz Genboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a genboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Berta.
Alguna cosa està canviant quan a casa decidim posar l'aire condicionat a 27 graus. Alguna cosa està canviant gràcies a molts petits canvis, com estalviar en climatització, omplir del tot el rentavaixelles, fer servir bombetes LED, rehabilitar energèticament la façana del teu edifici o tenir electrodomèstics eficients. Estem transformant l'energia de tot un país. Per tu i per tothom, uneix-te al canvi. Entra a algoestacambiando.es i informa-te'n. IDAE, Govern d'Espanya.
Tu vindràs a Mediamarkt en cotxe, en patinet o en canoa, perquè nosaltres comencem l'operació Stock Fora. Del 18 al 30 de setembre, aconsegueix fins a un 30% de descompte en una selecció de la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a Mediamarkt.es i a l'app.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! Edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Preparats? Llestos? Ja!
RAC1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou.
CaixaBank.
FIAC Assegurances.
I Torrons Vicenç.
Us convida a participar a la 8a cursa de RAC1 a Salou.
És el diumenge 15 d'octubre.
I és per tots els públics.
Buah, són només 5 quilòmetres.
Ben a prop del mar i pels llocs més emblemàtics de Salou.
Nenes, apunteu-vos-hi.
Trobareu tota la informació al web de RAC1 i a la cursa de RAC1.cat.
I si voleu també, podeu deixar comentaris i opinions amb l'etiqueta Cursa RAC1. Fent cursa, tots som u. Amb la col·laboració de Medclaia.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
A veure, estan xutxiuejant a primera fila, què passa? Posa'ls el micro, Esther, ja sé. A veure, per favor. Què passa? Què passava? Què passa? Digues.
És que estem pensant en la pregunta d'abans.
Quina? Ah, de com, ah, de com us assassinaríeu? O com...
Quina ens agrada? Quina sèrie ens agrada?
Ah, quina sèrie us agrada? I llavors?
No, bueno, ja tornant a Muda Crims, que m'ha vingut en el cap, que és bastant famós. Bueno.
I qui eres?
El Josep Talleda. Josep Talleda.
I t'agradaria que t'assassinés Josep Talleda, no? Tu?
Sí, sí. Sí.
Bueno. És com un assassinat d'autor, no? Estàs demanant.
Jo no sé qui és, què va fer.
Jo tampoc sé qui és, però...
Quilòmetre zero.
És el que va matar, doncs...
El tens a mà, ah, sí.
A tantes persones a una residència.
Ai, Déu, Jesús. Hòstia. Bueno, mare de Déu, senyor. Sí, mare sí. Mare de Déu, senyor.
Tindrà el seu morbo, tindrà el seu morbo.
Tens el morbo, no? Bueno, a mi ens està quedant un programa molt...
molt bonic, molt bonic.
Sí, molt bé. Bueno, sort que tenim la Mercè, Esther.
Mira,
no, escolta, sí, porta't els cascos, mira, perquè et faig ara de bòlit avui.
Apunteu-vos la data del concert més gran de les festes de la Mercè de Barcelona, el dissabte 23 de setembre. RAC 105 i Aigües de Barcelona et porten més de 6 hores de música en directe amb els Tiets, el Doctor Prats, Edu Esteve, Triquell i Lildami. En un sol espai, al carrer Menéndez i Pelayo, amb el patrocini d'Aigües de Barcelona i la col·laboració d'AMB Bus Metropolità, Frit Ràbic i Lerna, Parlem i Berti.
Fantàstic, senyores i senyors, amb tots vostès, Josep Maria Folquet i Eduard Santiago, a traductors del català, de l'alemany al català, ara parlem també de quin tipus d'alemany és, però de Rania Maria Rilke. Braves. Com esteu? Bueno, molt bé, no?
Estupendos.
Estupendament. Primer de tot, Eduard, fes el favor d'explicar. Vosaltres sou dos mascles, dos senyors, diguéssim, que veuen un dia a l'Ateneu a fer un curs sobre Rania Maria Rilke. No? Sí, la típica cosa de jubilat, no? Que la pel·lícula és aquesta.
O de jubilat o de jubilats.
Sí.
I aleshores resulta que veiem que el Sam Abrams a l'Ateneu fa un curs sobre les elegies.
Mm-hmm.
Bueno, jo, per exemple, clar, el Josep Maria és de lletres, per tant, prou bé que el coneixia, però a mi Rilke m'havia cridat l'atenció ja des de jove, i el veia un senyor molt interessant, perquè també era molt diferent de mi, no? Uh-huh.
Perquè una cosa, perquè clar, tu ets químic, eh?
Jo sóc químic.
Químic. I clar, saps alemany perquè, esclar, has treballat en una empresa alemanya i saps alemany fluidament.
Jo vaig aprendre alemany per quasi per imposició paterna.
No, és que si no...
Estudiant... No, era, a veure, altra gent també ho feia, eh?
I als alemanys els hi passa, eh? Que per imposició paterna han d'aprendre alemany, perquè si no, no s'insulta.
I després, bueno, pues, sí, he treballat amb empreses alemanyes i tal, però la qüestió és que ens trobem allà a l'Ateneu. I jo conec que hi ha aquest senyor, Josep Maria Folquet, m'entero que és poeta, llegeixo alguns dels seus poemaris.
Bueno, que clar, tot ajuda, sí, sí.
Clar, i veig que, bueno, que això m'arriba, no?
Sabies lo de la palandrusca? Ai, lo de la meuca de com era?
El pandó.
No sabies lo del pandó encara, no?
Va
venir molt després, bueno.
D'entrada el Samabra ens deia, aquí tenim un poeta, hosti, sí, interessant, sí. No? I aleshores, bueno, ens vam arribar a conèixer i posar-nos d'acord molt ràpidament, perquè el Josep Maria...
Van arribar a sospitar a casa vostra? No sé si esteu casats, les vostres dones o amants deien, bueno, escolta, què passa, que no arribes tard a casa i tal, no? És que estic amb el Folquet, no? És que tinc el Santal. Hi ha hagut sospites ja sobre la vostra relació?
Bueno, a veure...
Perquè això és una mica... Perquè traduïa a quatre mans, René Maria Rilke, les elegies de Duino i sonets a Orfeu, per cert, publicats a Flaner... que això és, jo crec que és la notícia, diguéssim, clar, això deu mereixer molt de temps, no? Us heu deixat les vostres vides familiars apretadíssimes.
De tant en tant ens trobàvem, però bàsicament...
Amb la família, vols dir, no? De tant en tant us trobàvem amb la família.
Per Nadal, cap d'any.
Passava hores tancat allà al despatx.
Sí, sí.
I ens comunicàvem per mails i vinga mails.
Com adolescents.
Igual. I vinga d'imprimir pàgines i però què fas?
I per què, escolta'm, Josep Maria, decidiu traduir René Maria Rilke, que trobo que és una cosa dificilíssima, o sigui...
Home, no és fàcil.
No, gens, però per què? Aneu al curs de l'Abrams i dieu, el material no us agradava. Bueno, i és una mica, hagáselos tú mismo, és que és increïble, eh?
Exacte, allò, help yourself.
Help yourself, sí.
És a dir, els textos amb els quals treballàvem, que eren versions... algunes catalanes, la majoria castellanes, no ens acabaven d'agradar, ens acabaven de fer el pes.
Vaja, que especialets, eh?
I aleshores, un dia, sortint de classe, baixem al jardí de l'Ateneu,
sí,
prendre un cafè i parlant, escolta, tu, i si ens tiréssim de cap a la piscina?
Per favor, és boníssim. Increïble, eh? Increïble. Bueno, anem a parlar d'això del... per què ara...
I?
Sí.
Al cap, quan ja havíem... fet bona part de la feina, vam conèixer els editors també al jardí de l'Ateneu.
Mare meva, això de l'Ateneu de Barcelona, jo sóc de l'Ateneu. Tu ets de l'Ateneu, algú hi ha algú més?
No. Vaig estudiar-hi.
I vaig estudiar-hi. No. Ah, i vas estudiar, clar. Jo sóc de l'Ateneu, quan vaig fer l'altre dia.
I parlant, jo els hi vaig comentar, dic, bueno, pues
estem aquí,
amb l'Eduard, estem fent... Estem
i te la van flipar, vosaltres.
Diu, què has dit? Rilke? Dic, sí, efectivament. Diu, Rilke és nostre. I aquí va.
Sí, perquè clar, és de Flaners, els diu Rilke i empalmen, vamos. No, és que és real, eh? A veure, sonets a Orfeu i elegies de Duino. Per què són dos llibres? O sigui, són la cúspide, el màrqueting diu que és la cúspide del... bueno, ho diu el màrqueting, ho diuen els crítics, eh? Però la cúspide de la literatura europea, no sé quantos, de la literatura alemanya, de la literatura tal. S'han de llegir junts, primer un i després l'altre, són dos llibres diferents. Eduard?
Però el Rilke no volia que es confonguessin i va manar que es publiquessin separadament. Uh-huh. Però ell va deixar molt clar que es donaven suport l'un a l'altre. O sigui, no s'entén l'un sense l'altre. I, per tant...
Ens hem de comprar els dos llibres, vols venir.
Sí,
perfecte.
Sí,
perfecte. Ha quedat clar.
Per quin comencem?
En principi, les elegies. O sigui, les elegies és un llarg camí. És una peregrinació vital i literària que ell convida també a que la faci el lector. Mentre que els sonets ja ets una mena de paradís en el qual la diferència entre el món visible i l'invisible que diu ell, diguéssim, entre la vida i la mort, ja està superada.
Escolta, i és veritat que el Rilke, hi ha moltes antologies de textos del Rilke, de la seva primera poesia, les cartes, etc, també de, tant dels sonets com de les elegies, que s'han convertit en manuals, autèntics manuals d'autoajuda. Té aquesta part, també. Vosaltres això us rebentarà una mica, però,
sí, però això passa...
ajuda.
Això passa també amb autors com Marcel Proust, que també se n'han fet, diguéssim, textos molt essencials, de frases, de... M'entens? L'Alain de Botton va fer com canviar la seva vida en Proust, per
clar,
exemple.
Clar, clar. Que... I no sé si ho va aconseguir massa, per cert.
No ho crec.
No, que no. El text diuen que és obscur, gegantí, simbòlic, hermètic, complexa de pensament, és l'Evangeli de l'home, és un poema llarg que no decau, i a més tenia una actitud no rupturista. O sigui, nosaltres això serem capaços de llegir-nos-ho? Perquè ara, nosaltres que som tiktokers i que som gilipolles, o sigui, la gent ara com llegir, no. com hem de o sigui, clar,
a veure, o sigui, l'actitud intel·lectual respecte a aquests dos llibres, jo crec que l'Eduard estarà d'acord amb mi, vull dir, això és una mostra, és a dir, no és entreteniment, això és alta cultura i és un dels cims.
I ara hora, perquè estàvem de l'entreteniment fins al monyo. Nosaltres ara dic, jo no puc entretenir-me i a més estic superentretingut ja, per favor, m'he de saber si o no.
Diguéssim que és un dels punts més alts, clar, juntament amb els quatre quartets d'Eliot, o alguns poemes de o llibres, vull dir, d'Ungaretti o d'Eugenio Montale, que són, diguéssim, la gran poesia de la modernitat.
Ara, Rilke mai ha sigut una moda, ni tan sols quan clar, ell era viu i escrivia, sinó que alguns el van començar a descobrir i es van sentir atrets, com jo quan era jove, es van sentir atrets per les coses que deia aquest senyor, que valia la pena d'anar aprofundint i a veure què passava, no? Aleshores, mai ha sigut una moda, sempre ha tingut un públic, el lector, més o menys estable al llarg del temps, però sempre ha sigut minoritari. Ara, qui realment hi entri i...
No en sortirà. No en sortirà.
Aquest tresor no en sortirà.
No en sortirà. Perquè es rellegeix, oi, Rilke? Quan tu te'l llegeixes un cop, te'l rellegeixes i tornes ara per aquí, ara del dret, del revés, ara començo per aquí, ara començo per allà. Bueno, té una idea interessant, he d'acabar amb això, però una de les coses que impacta tant dels sonets com de les elegies i de Rilke en línies generals és aquesta idea de que l'ésser humà, que vosaltres també l'apunteu en algun dels vostres prefacis o el postfacis, jo no sé, però això de l'ésser humà, ser humà, és defugir el destí imposat, el destí heretat, no? Acabar fent la teva vida, bastir, dieu vosaltres, el nostre propi espai. Això és una idea?
És la idea de permanència.
Permanència.
Perquè ell ho diu en una de les elegies, diu, hier sein ist herrlich, és a dir, ser aquí és magnífic.
Ser aquí.
I aquest sentit d'estar arrelat al món, a la terra.
Escolta, no, saps que és la vegada que m'he acabat una entrevista?
Quin final ser aquí, més maco.
És magnífic. Escolta'm, Sonets a Orfeu i les elegies de Duino, totes dues publicades per Flaner, que són uns llibres que, mira, dius, doncs no me'ls vull llegir, però només acariciar-los, estan tan ben editats, jo sempre ho dic, que val la pena. A Flaner, traducció, i és edició bilingüe, traducció i notes de Josep Maria Folquet i Eduard Santiago. Un aplaudiment per aquests dos savis. Gràcies.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
The Producers, la comèdia musical de la temporada, arriba aquest setembre al Teatre Tívoli de Barcelona.
Més de 30 artistes en escena, una orquestra en directe, grans coreografies i una escenografia impactant de la mà d'Àngel Llàcer i Manu Guix.
Amb tota la diversió de la Jaula de les Loques i el glamour de Cantando bajo la lluvia. Arriba The Producers.
Compra ja les teves entrades a balanyaenviu.com.
Els gossos arriben al Teatre Borràs, del 15 de setembre al 15 d'octubre. No et perdis una comèdia protagonitzada per Mercè Arànega, Joan Negrier, Sandra Monclús, Albert Pérez i Pau Ferran. Destapa un laberint de secrets aquest setembre al Teatre Borràs. Els gossos. Entrades a la venda a balanyaenviu.com.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Tenets una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El tiempo entre costuras.
Acompaña a la jove Sira Quiroga en un viatge únic. Deixa't seduir per un musical inoblidable. T'esperem a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Compra les teves entrades a teatreapolo.com.
Comença la temporada de l'Orquestra Simfònica del Vallès amb la 7a Simfonia de Beethoven, la Simfonia Clàssica de Prokófiev i les Variacions Rococó de Tchaikovsky, interpretades pel violoncel d'Anastasia Kobekina. Un concert imprescindible dirigit per Andrés Salado. El divendres 22 de setembre a la Faràndula de Sabadell i el dissabte 23 al Palau de la Música Catalana. Entrades a usvallès.com.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
A punt per començar la universitat? Matricula't a graus dels àmbits d'educació, esports, salut, enginyeries, empresa i comunicació. Tria la UBIC. Informa-te'n a ubic.cat/info/setembre i t'assessorarem personalment. Universitat de Vic. Universitat Central de Catalunya.
Film Symphony Orchestra presenta la seva nova gira, Henko, un espectacle emocionant inspirat en les bandes sonores més commovedores de tots els temps. La Roca, Pocahontas, Indiana Jones, Mulan, El Padrí, Star Trek, Esmorzar amb Diamants, Harry Potter i El Calze de Foc i moltes més. El 8 d'octubre a l'Auditori, Henko, l'espectacle que et transformarà. Entrades a la venda a filmsymphony.es.
Badalona obre una convocatòria per incorporar 46 nous policies a la Guàrdia Urbana, amb la reserva del 40% per dones.
Pots inscriure't fins al 10 d'octubre de 2023. Més informació a badalona.cat.
Ajuntament de Badalona. La Badalona que ens agrada.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RACU.CAT.
Escolta una cosa, què passa si ens trobéssim una joia ara al mig del carrer, o a casa teva? Doncs mira, al mig del carrer l'has de tornar, eh? Però és a casa teva, perdona.
T'has de posar
m'ha dit que no teníem temps i ja l'estic cagant. Saps la típica cosa, que no tens temps, no tenim temps, que al treure l'informatiu no tenim temps i hem de fer la menció ben feta. I havia de dir, jo què havia de dir? A veure, què havia de dir jo?
Què hem de fer si ens trobem una joia que ja no utilitzava?
Què passa si te la trobes al carrer? Joder, ja l'he cagada. I avui no teníem temps, Déu meu. La Núria Travessa ens esbroncarà perquè ja estem anant tard. Espera, estem anant tard.
Posa't en contacte.
Què passa? Torna a començar, torna a començar. Torna a posar la música, torna a començar. A veure, calla, calla, vinga. Torna a posar la música, calla't, ja. Ai, Déu meu, què passa si trobes una joia a casa teva allà, que no saps què fer-ne?
Doncs et pots posar en contacte amb Circa, perquè són experts compradors internacionals d'alta joieria. Us compraran les peces i us faran el pagament immediat. Demaneu cita a circajewels.com o al 932-15-76-78.
Circa, no ens abandonis. Una abraçada, fins demà, René Maria Rilke, i a més a més, estimadíssims malvats, el tret de Tantarà fins al 8 d'octubre.
Quan el teu fill punxa la roba del cotxe, sona així. I quan el teu fill punxa el saló de casa, així. Si unifiques les teves assegurances del cotxe i de la llar a més d'un estalvi garantit, incloem la cobertura de pneumàtics i un manetes per casa. Sí o sí. Vine directe a lineadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Ha trucat al servei d'atenció telefònica. Si us plau, esperi.
Ei, si parles amb un robot, és perquè vols. Passa't a Vera, l'operador de veritat, i connecta amb l'alternativa honesta, propera i catalana als grans operadors. Vera, fibra mòbil i energia. Truca ara al 1543.
Quins cracs aquests de Sud Renovables. Que bé que ens han instal·lat. Es nota que saben tractar plaques solars com nosaltres. A Sud Renovables hi treballen des del 2005. Van ser dels primers. Són experts en energia solar. Doncs vinga, a prendre el solet i estalviar la factura de la llum.
Entra a sud.cat i et carreguem de bona energia. Sud Renovables.
Soc de Legalitas perquè quan no sé què fer, em donen solucions. Com quan l'inquilí em va deixar de pagar el lloguer i em van ajudar a recuperar els meus diners. O quan vaig rebre aquella notificació d'Hisenda que podia haver acabat amb multa.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca allà al 900 106 08.
El sud global ressorgeix amb força. Qüestiona l'ordre internacional nascut després de la Segona Guerra Mundial. És un grup de països heterogenis amb interessos divergents i fins i tot incompatibles. Però tenen un objectiu comú, que la seva veu es tingui en compte. Vanguardia Dossier analitza els desafiaments que plantegen. L'hora del sud global a Vanguardia Dossier, ja a la venda. Anàlisi per tenir opinió.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
En 20 segons no n'hi ha per gaire, però sabem que al nostre planeta sí que se li acaba el temps, n'hi ha per moltíssim. Per explicar-te que si avui arribem a tot Catalunya, és per impulsar la transició energètica i oferir-te una energia 100% verda. La millor energia per fer millor la vida de la gent. Bassols, l'energia compromesa.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026 tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya.
Campanya finançada amb el fons Next Generation, Pla de Recuperació.
Superoferta arriba a Rodi Motor Services. Només fins a final de mes, estalvia fins a 20 euros.